Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Tres minuts i mig que passen de dos quarts de cinc de la tarda. Víctor Rodrigo, què tal? Bona tarda.
Què tal? Com estem?
Vols que soni més la sintonia? O...
No, anava a segrestar-te jo el programa.
M'estava acomiadant de la gent.
Sí, jo també.
Sempre fa il·lusió. No?
Però he dit, ha estat l'únic moment, dic, ara és el moment del cop d'estat a la ràdio.
Ui.
I entro jo aquí.
Compte,
Entro jo aquí i...
Saps on et fots o no?
La caravana la dirigeixo jo durant 35 segons.
No, i l'agafes si vols a partir de setembre ja.
Ah, me la quedo jo.
Sí. Arribem aquí a les 6 del matí.
6 del matí, només començarem a parlar de cinema.
Uf!
I ja està. A qui li interessa la tertúlia política? A ningú. A ningú.
Ja t'ho diré. Farem cosetes.
Sí?
Sí, farem cosetes.
Ja vinc aquí.
Ja us dic ara que hi haurà tertúlia, però no ben política.
Ah.
Hi haurà tertúlia.
Vale.
Tu has triat cançó? Tu tens
cançó? Sí, jo tinc
cançó. La deixem pel final?
Sí, tant.
Sí? Avui top 5.
Avui parlem del que tu vulguis.
Què vol dir, el que jo vulguis?
El que tu vulguis.
Home, de cinema, no?
Sí. Aquest t'ha sorprès, lo de la cançó de l'Ada?
Molt.
És que jo, amb Ràdio Futura, jo tinc una molt bona relació.
Sí?
Sí.
Però bona relació vols dir...
Sí, no, amb ells no, evidentment.
Ah, val.
No, sinó amb la discografia, amb les cançons... Sí. Que ja s'estàvem com menystenint, en plan de... No, jo em quedaré aquí, no sé què, amb els altres. Que va, és un temazo.
Home, i tant.
Un temazo.
Hauria de sonar a les discoteques, fixa't el que et dic.
Sí, ja sonava. A l'Apolo sonava molt, eh?
Sí?
Perquè feien un mica... Crec que era el dijous o el dimarts que feien retros.
Sí, ens estem tornant puretes.
Sí, una mica sí. Però bueno, és que a mi m'agrada el Bad Bunny, m'agrada Ràdio Futura. O sigui, jo... sí, jo no tinc cap mena de criteri.
Mira. T'ha agradat Barbie?
Moltíssim.
T'ha agradat la nova del Nolan?
Moltíssim.
Et poden agradar les dues?
I tant.
I no passa res?
I crec que ets molt idiota si vas...
Pensé que m'ho deies a mi.
No.
Vale.
No acabarem així. No, ets una persona molt idiota si vas amb molts prejudicis a Barbie i tu l'únic que vols és anar a veure la d'Oppenheimer com per intentar autodemostrar-te que sí que saps de cinema i que el cinema és una cosa i les altres coses no són cinema, que és el que ha passat en els últims 10 anys a Hollywood.
Comencem comentant Barbie, va. Què ens trobarem si anem a veure Barbie?
Jo crec que ningú s'espera el que es trobarà. Que això és una mica el cliché, però la gràcia està en que la perspectiva que li ha donat la Greta Gerwig a un monigote, mm-hmm, perquè al final és una nina, ja s'ha fet moltes altres vegades, és a dir, Transformers és la saga més exitosa que està basada en un joc, mm-hmm, en un monigote també. Però la gràcia està en que ella li dona perspectives feministes, li dona a vegades una mica un tinte còmico que barreja amb molta crítica política, social... Mm-hmm. I la gràcia és tant que la gent que ho vulgui veure com aquesta serà la pel·lícula que abandonarà el feminisme o les reivindicacions tal, també ets idiota perquè no està feta per això, sinó que la pel·lícula és un exercici gairebé d'autor, mm-hmm, molt plàstic, que és un divertimento i en certs moments és icònica.
Fixa't.
Hi ha pel·lícules que estan fetes per ser iconoclastes. I Barbie és un gran exemple. A part que tingui tota la gran promoció que té i que s'ha generat el concepte aquest del Barbenheimer i que mm-hmm, això encara li donarà més repercussió i que va molt bé també per la indústria del cinema, que també li podria passar a altres, però vosaltres no sou Gerwig ni sou Christopher Nolan, però de veritat, o sigui, és una immensa pel·lícula. I la gent que la critiqui per criticar-la, bueno, els prejudicis són molt gratis, eh?
Sí, eh? Passem a la que tothom en dirà... Frohheimer.
Frohheimer. El Frohheimer és...
Sí, no, perquè molta gent li dirà... A veure, o la del Nolan o Frohheimer.
Clar, això sí. O la d'aquell del Peaky Blinders.
També. També, eh?
Tal qual. Sí. No, jo crec que Oppenheimer és la millor pel·lícula de Nolan amb la intenció que tenia Nolan de fer aquesta pel·lícula. M'explico. Interstellar, per exemple, és una immensa pel·lícula d'ell, o la trilogia Batman, que molts són molt nostàlgics d'això, però ell no havia acabat com de dur a terme totes les seves capacitats per establir les capacitats tècniques, el relat, tenir la sort de poder fer 3 hores i quart de pel·lícula sense CGIs, totes aquestes coses. Sempre ho intenta, però sense uns efectes especials en concret, fer-ho molt realista. I Oppenheimer és la sublimació absoluta de com fer cinema èpic.
Val.
I a partir d'aquí, sí que jo crec que podrien haver retallat una mica.
És que, aviam, una cosa. Jo he escoltat gent dir que de Nolan és una de les coses més avorridetes que ha fet.
No crec. És a dir, si tu sumes totes les que he anat fent a Oppenheimer i veus el rastre de totes les anteriors.
Val.
Perquè el com té la capacitat de fer 2 o 3 pel·lícules dins d'una mateixa, de les capacitats camarògrafes i de les capacitats tècniques a l'hora de dur una cosa com aquesta, que sí que és veritat que l'has vist a Tenet o l'has vist a Batman o coses així, però bueno, és que literalment recrea una bomba nuclear, o sigui, no hi ha més.
Clar,
a partir d'aquí, cadascú que pensi el que vulgui, sí que l'hagués retallat jo una miqueta, però l'única pega que jo li posaria és que segurament serà la banderada de los machos cinematógrafos. I a mi se'm fot molta basarda.
Sí,
perquè, a més, una de les coses que té el Nolan que és problemàtica és que se'm recorda un geni com l'Aaron Sorkin és els personatges femenins quan els desenvoluparem bé. Perquè té un càsting gegant, aquesta pel·lícula, i la ràtio és 90-10... homes, dones, i els personatges femenins no estan ni ben desenvolupats. O sigui, són importants, en la seva mesura. Estan molt ben interpretats la Emily Blunt i la Florence Pugh, evidentment, però ahí estan perquè les circumstàncies històriques et porta. Si ell hagués volgut, segurament ni la posa.
Ni serien. Precisament, el top 5 d'avui té alguna cosa a veure amb Oppenheimer.
Sí, que he volgut acabar jo una mica amb alegria i dic, va, fem un top 5 de holocaustos nuclears.
Home... No l'havíem fet, aquest.
Ah, sí. És que aquest és un dels més morbosos.
Per un 20... Mira, per un 21 de juliol, com a avançadilla del que passarà el dia 23,
sí,
està molt bé.
I a més, hi ha títols que podrien ser símils als resultats electorals.
Sí?
Sí.
Doncs comencem amb el 5.
Som-hi.
No us ho he dit mai. No us ho he dit mai, perquè tots em veieu amb cara d'indie, de que a mi m'agrada l'indie.
A veure.
Jo sóc hiperfan, nivell friquisme, del funk.
Mira, doncs...
Per tant...
Aquí t'ha agradat una mica la Dua Lipa.
Una mica no.
Moltíssim.
M'ha encantat.
Moltíssim. Clar, no ho he explicat al principi, però com sempre et faig els top 5 temàtics de, amb cançons, he posat la banda sonora de Barbie. Per reivindicar. I quien se pica, jos come.
Barbie contra Oppenheimer.
Endavant. La número 5,
va.
I que podria ser un símil perfecte, de quan a les 8 surtin els primers...
Sondejos,
Els primers sondejos a peu d'urna, Pànico nuclear.
Home!
Pànico nuclear.
Compte.
Que aquesta sí que és, per mi, una debilitat absoluta.
Sí.
Quan parlem d'holocaustos nuclears, sí que s'han fet moltes pel·lícules i enfocades més cap al post. És a dir, l'apocalipsi posterior, o el que queda, o les distopies posteriors. Aquí la gràcia que té, que és una pel·lícula molt d'acció nord-americana, anys 2000, tirada una mica així, bajo presupuesto, però que en aquell moment tenia la seva potència i va aconseguir molta taquilla, està basada en una de les obres de, segurament, el literato popular més gran dels Estats Units en aquest gènere, que és el Tom Clancy. Mm-hmm. Llavors el personatge del Jack Ryan, clar, que aquests n'han fet mil adaptacions, sèries, noves pel·lícules, etc. I aquí la gràcia està en que aquesta premissa, que és super yankee, de que s'ha perdut una bomba nuclear, qui l'ha perdut? Mm-hmm. Ells no, mai la perden ells, sinó els israelis, els àrabs, i llavors impliques tota aquesta gent, sí, i txetxenos, i els russos, aquests dissidents, sempre han de dir dissidents, perquè no tan si pebrots, no, a dir que són russos, perquè aquí està la gràcia una mica.
Són russos, però els dolents dels,
sí,
russos.
Sí, sí, aquells que estan allà amagats, por ahí, no sé què, sí, que sempre diuen que estan amagats en símils, en els silos nucleares.
Ah, aquests, exacte.
I com mengen aquesta gent? És igual.
És igual.
Però aquí és una mica la gràcia aquesta de què passaria si realment hi hagués un punt d'holocausto nuclear en territori nord-americà i com es desenvolupa la Casa Blanca al costat de la CIA per intentar evitar-ho.
Boníssim.
Ja està. És acció pura i dura per passar un diumenge més que entretingut.
Pànico nuclear, que la trobem a
Sky Showtime.
Anem a la quarta.
Som-hi.
Molt Barbie, també, eh?
Sí.
Per parlar del que has,
sí,
de parlar.
I, a més, presentar aquesta pel·lícula amb això, jo crec que em xuten de totes les filmoteques de tot l'estat. T'haig de dir que aquesta, per mi, és de les poques debilitats que tinc de la Nouvelle Vague,
sí?
Que sempre l'hem defenestrat una mica aquí, no pel fet del gènere ni de l'època, sinó per la gent que sempre se li torna la veu així una miqueta.
Festival de Cannes.
Sí, i parla molt a poc per parlar-te una mica de Jacques Ribet. Vinga, va, tira, va, espavila, va.
Jo és que faig pel·lícules,
fes cua,
pensant en Truffaut.
Fes cua per veure Barbie i deixa emprenyar. Espavila.
Sí, sí, sí.
Número 4. Hiroshima mon amour.
Ara.
Aquesta segurament és la més atípica d'una llista que t'he portat en dissonància amb les altres.
Vale.
Perquè aquesta, clar, holocausto nuclear, la gràcia està en que se situa a Hiroshima uns 20 anys, 15-20 anys després del petardo, entre cometes. Llavors, ens trobem a una actriu que ha anat a rodar una pel·lícula allà, una pel·lícula molt, molt indie, sí, molt, molt rara, i al final és una mica el que intentava transmetre la Nouvelle Vague, que són aquestes pel·lícules d'autor, i es mitjanamora d'un japonès i passen la nit junts. A partir d'aquí, la gràcia és tant que la pel·lícula és molt introspectiva, no només pels personatges, perquè a partir de la nit que passen ells junts, la dona comença a rememorar el seu passat i una relació romàntica que havia tingut anteriorment i que no acaba de funcionar bé, i ell també li explica una mica tot el que han viscut a la ciutat en els últims 20 anys, i ell que al final és una mica el net dels supervivents, entre comets, perquè ell és també jove. La gràcia està en que la pel·lícula té aquest to de la Nouvelle Vague, que és molt de grans silencis, de grans fotografies una mica així lliures, de que està molt improvisada la pel·lícula, és a dir, la gràcia és que a ells els hi donaven molt poques indicacions i improvisaven moltíssim. És una mica teatralitzada, que aquí està la gran potència del film. Jo la recomano moltíssim perquè no és un pastel, no és una pel·lícula que intenta com donar-li una gran categoria a l'existència, sinó que al final és aquell punt de costumbrisme en un escenari molt apocalíptic, entre cometes, però jo de el passat fa mal, però amb el present el pots intentar curar.
Sí.
Aquells punts de l'amor que si te'n vas enrere i et quedes només enrere, no el superaràs.
Correcte.
Tots aquests símils portats també a aquest punt que té la Nouvelle Vague de fer-te el símil amb l'holocausto nuclear. Perquè al final l'escenari és molt bèstia, saps? Però és una pel·lícula preciosa, de veritat, us la recomano moltíssim. Està a Filmin.
Hiroshima, un amor, que la trobarem a Filmin, la tercera. Què ens portes de tercera, Víctor?
Aquesta també seria un altre símil que podríem fer electoral, que els agradaria molt ser...
T'estàs ficant en un jardí.
A ser presidenciable.
Sí.
El tio Maria Roja. Tot i que alguns altres faríem una interpretació diferent.
Sí, 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 absolutament.
No la reproduirem més.
Però Maria Roja pot ser que guanyin uns o que guanyin altres, també, eh?
També, exacte. Exacte. No hi entrarem aquí.
Val.
Però sí que és el punt aquest de... Quan parlàvem al principi de la pel·lícula de Pànico Nuclear,
sí,
i allò que no, moltes vegades no arriben entrant en el joc dels russos de manera apropiada, en aquesta pel·lícula del Tony Scott sí que entren en un conflicte potencial, evidentment fictici, de què passaria si la Unió Soviètica i els Estats Units, en els anys 80, és a dir, posterior a la crisi dels míssils de Cuba, sí que entressin en un punt gairebé de no retorn d'una guerra nuclear. Val. Llavors...
Sí, gairebé, per entendre'ns una miqueta, gairebé l'Octubre Rojo, la caça de l'Octubre Rojo.
Aquí està la gràcia, que la marea roja no entra en les... en la perspectiva russa, que és la de l'Octubre Rojo, sinó que entra més en la perspectiva americana, perquè també es desenvolupa la història en un submarí nuclear dels Estats Units. Una pel·lícula molt de machos, també t'ho dic.
Sí, ja?
Perquè és Gene Hackman, Denzel Washington, Viggo Mortensen, James Gandolfini.
Hosti, James Gandolfini
James
també?
Gandolfini.
No me l'imaginava jo aquí ara.
És que jo també em vaig sorprendre molt quan el vaig veure i vaig dir, què fa Tony Soprano?
Exacte.
A punt de rebentar el món donant-li un botó. Però la gràcia és tant que el capità del vaixell, el Gene Hackman, reben una ordre de bombardeig nuclear i comencen a entrar aquestes vicissitudes militares que tant els hi agrada, on el Denzel Washington, que és el segundo al mando, comença a posar en dubte que allò sigui una ordre real. I és que hi ha un dissidente que comença a fer-los-hi creure...
Dissidents, eh? Sempre dissidents.
Sempre. Però aquí està la gràcia una mica de posar en contradicció als nord-americans, que és allò d'aquella facció militar que sempre han tingut els Estats Units des de Eisenhower,
sí,
potser des de Truman, que tenien uns desitjos.
Potser és de sempre.
Sí, però almenys però el petardo nuclear no el van tenir fins al 45.
Clar, clar, clar.
Però uns desitjos enormes de bombardejar-ho tot sempre, sí, amb bombes nuclears. I clar, com tu
caben,
estàs en submarí...
Caben ràpid.
Però aquesta també, la gràcia aquesta, com tu estàs en un submarí, dius, a mi no em pilla. Bueno, però t'has de sortir
clar, a un moment.
A buscar uns fosquitos, a buscar alguna cosa.
Alguna cosa.
Has de menjar.
Sí. Fosquitos, eh?
Sí, home, clar.
És molt menjar de submarí, trobo.
Sí, home, sí.
Fosquitos.
Tu quan surts allà, l'únic que vols és un antojo de fast food, segurament.
Sí.
Si tu no vols un plat de verdura.
T'arriba un globo per l'anx.
És que...
per l'anx.
Bueno, el globo que els arribaria seria un petardo, segurament. Total.
No fem bromes amb
total,
el mar i
total.
Les llanxes...
Aquesta sí que és... O sigui, la gràcia de Tony Scott és que les seves pel·lícules
sí.
tenen aquest punt de thriller que molts han intentat copiar i en aquest escenari, que l'Holocaust nuclear l'han reproduït moltíssimes vegades, poques pel·lícules com aquesta et mantenen una atenció realista, que tu pots creure. I la gràcia està també al repartiment d'actors. Que és molt machos, sí. Suen molt, també.
Una mica alfa, eh?
Sí.
Val. Segona?
Sobi.
Ai, la cançó aquesta, amb la pel·lícula que ens portes ara.
A veure, què hi ha millor per representar els Kennedy que Taylor Swift cantant Style? O sigui... Bueno, o Pedro Sánchez, també. Hi ha gent aquí que me susurra en el oído.
Sí, és veritat.
La pel·lícula, la segona que queda, que crec que està molt menys tinguda...
Jo també ho crec.
Perquè s'han fet moltes pel·lícules també sobre els Kennedy,
sí,
que se n'han de fer, evidentment, des de la vessant més política, o des de l'assassinat, o des de la relació familiar,
sí,
o les no-relacions familiars.
El germà, el Bobby, també es va fer una.
Sí. Aquesta és 13 dies, que és segurament la pel·lícula més interessant, que no et dic jo que sigui la més acurada històricament, però segurament la més interessant sobre la crisi dels míssils de Cuba.
Val.
I està vista des de la perspectiva del gabinet de la Casa Blanca, que rodeja el president Kennedy, i la gràcia està en que ho fan amb un personatge real, que és el Kenneth O'Donnell, que és un dels alts assessors, que és un càrrec aquest estranyíssim que tenen ells, els nord-americans, que és un dels alts assessors del president.
Tenen assessors per tot.
Per tot.
Per anar al lavabo?
Però per tot.
Tenen
per tot.
Assessor.
Llavors, la gràcia està en com des de la Casa Blanca han de lluitar no només contra l'amenaça de l'escalada nuclear, sinó contra el seu propi exèrcit. Perquè és una d'aquelles coses que sempre es reivindiquen bastant poc des dels Estats Units, perquè no, sí, la crisi dels míssils de Cuba, amb la vam sobreviure entre tots. Això és com una mica com això que diuen de no, entre todos derrotamos a ETA. Bueno, hi ha alguns que encara els agrada una mica, eh?
Sí.
La qüestió és aquí, com ells et mostren no tant la figura de Kennedy, sinó a tots els que el rodejaven, de com comencen a teixir trucades amb el Kremlin per intentar frenar-ho, i és aquell punt de política real, aquell moment històric de geopolítica que el món va estar a res de saltar pels aires. I això és molt interessant de veure pel punt en el que a vegades la realitat supera moltíssim la ficció, i fins i tot en una pel·lícula que és ficció, tu veus les costures de la història, que a vegades són cutríssimes. D'haver agafat potser un paper vol o una trucada, que algú estigui en el moment indicat, en l'hora indicada, i ja està. I no hi ha més. I l'altra, evidentment, és la definició de machos comparant-se als missils.
Veus?
Els missils nuclears.
Sí,
a veure qui el té més
gran. No, però 13 dies és molt xula i crec que posa bastant aconsegueix posar
sí,
bastant en
sí, perquè jo crec que és un dels antecedents del punt que va aconseguir Aaron Sorkin amb la Casa Blanca, amb l'Ala Oest de la Casa Blanca, perquè és un any després de que s'estreni l'Ala Oest de la Casa Blanca, però la primera temporada sí que tenia un punt més idíl·lic,
sí.
I després aquests punts de tensió el Sorkin els introdueix en situacions de perill del president, no tant la política, sinó més coses militars o atemptats o aquest tipus de coses, de com actua un gabinet de la Casa Blanca.
13 dies, aquesta meravella pel·lícula que la trobem
a... Només a Filmin, i això em sorprèn moltíssim, eh?
Sí, eh? Sempre és bastant comercial.
Exacte. Sí, no, però mira, no...
És una pel·lícula que està molt bé,
sí, no,
però és comercial.
Però no... Van decidir que no, només estaria aquí.
Correcte. Anem a la primera?
Som-hi.
Aquesta sí que trobo que li escau.
És que... Què? Sí o no?
Sí, sí, molt.
Però jo m'imagino un parell d'escenes d'aquesta pel·lícula amb aquesta banda sonora, o amb la banda sonora de Barbie, ja m'enquadra.
Tranquil·lament.
M'enquadra moltíssim.
Tranquil·lament.
L'hem portat altres vegades.
Sí.
També haig de dir-li... Li porti a l'audiència, en compte l'he resumit jo al guió, si vols.
El dia de guió, l'audiència...
No, sí.
Fes-ho tu.
No, no ho penso fer.
Yuhu!
Va semblar una persona deprimida baixant per un ascensor.
Jo he llegit.
Bueno,
no he interpretat.
Actor de teatre no series, eh? Actor de teatre no series. La pel·lícula és...
Yuhu!
Teléfono rojo.
Ara.
Volamos hacia Moscú. Per mi,
boníssima.
Segurament...
Boníssima.
L'obra mestra, de veritat, de Stanley Kubrick. Perquè sí que té pel·lícules com The Shining, que per cert, del Festival de Sitges d'aquest any, perquè vaig anar ahir a la roda de premsa,
sí.
Vindrà Lee Unkrich, que és el director de Monstros S.A., que ha fet un llibre dels
Compte.
30... De durant 30 anys una investigació sobre The Shining,
wow.
Que hi ha molta gent que se'n va més pel Kubrick per aquestes bandes, o per La Naranja Mecànica, aquestes coses que ja n'hem parlat.
Sí.
Però per mi aquesta és la pel·lícula gegantina del director, el director que està com una llum de ganxo, que això s'ha de dir sempre que es parli de Stanley Kubrick. Per què? Perquè té tots els elements que en aquella època, en l'any 67, és molt difícil que algú t'ho compri o no el tanquin a la presó. Perquè és una pel·lícula antibalicista. És una pel·lícula que critica coses com les implicacions nazis en el procés de la creació de la bomba atòmica o a la carrera nuclear posterior, del feixisme inherent en molts dels estaments militars, polítics i socials dels Estats Units, en la crítica a la Unió Soviètica des d'un estudi de Hollywood, en com tot això es va teixint i al final és una sàtira completament deformada de que si haguéssim volgut, tot això hagués pogut passar, però en una situació encara més ridícula. Perquè el doctor Strangelove, que jo no sé per què el van treure del títol...
És veritat, perquè el títol original
El títol original hi és.
Sí.
El doctor Strangelove... Ostres, tu no t'imagines que segurament hi havia algun... Algun d'aquests.
Algun hi hauria. Algun hi hauria.
Home, el gabinet de l'Eisenhower, segur.
Sí, la veritat.
Home, aquí està...
Olora que sí.
Exacte. I llavors després totes aquestes tècniques també cinematogràfiques que altres directors, com per exemple, aquí es feia una mica 2 + 2 dona un quilo de patates, el que et diré ara, però directors com Quentin Tarantino, l'associació aquesta de grans cançons que l'audiència l'associa a moments divertits o moments feliços, amb la hiperviolència.
Fixa't.
Tu tens moments, per exemple, com el moment que comencen a tirar les bombes, que et comença a sonar certa cançó,
sí.
Que ja tothom associa moltes vegades al cinema,
correcte.
Explosions nuclears, a l'ambient cinematogràfic que et va donar Stanley Kubrick. Evidentment, una altra cosa són pel·lícules d'acció o un Terminator, que allò sonava en cada cosa, que sona completament diferent. Però aquesta creació d'obra mestra, de poder associar certs elements, això ho fa Stanley Kubrick. I aquesta pel·lícula, cada cert temps, s'ha de tornar a veure.
Estic d'acord. Estic molt d'acord.
Perquè no han veït res.
No. És vigent. És vigent. Telèfono rojo, que la trobem,
Movistar. I aquesta també m'ha posat de molt mala llet. Només està Movistar.
Jo pensava que també estava per Netflix o una d'aquestes...
No, va estar filming, però van perdre els drets.
Fixa't.
Perquè són aquests contractes aquests raríssims que tenen.
Escolta, ens queden dos minutets abans d'arribar a l'hora en punt i seguir l'actualitat des dels butlletins informatius d'aquesta casa. Després hi tornarem, no només amb... Et quedes, Víctor?
Sí.
No només amb Víctor Rodrigo, que també, sinó amb en David Vidal, amb Marc Andreu, amb Sergi León, etcètera, etcètera. Abans sí que et vull preguntar, així com a mode resum, i ja sé que és molt a l'engròs, ha estat un bon any de cinema?
Jo crec que sí. Jo crec que sí. Perquè hem tornat a... Hem perdut ja la màgia aquesta del superheroi blockbuster, però no ha funcionat. I ha tornat a reviure el punt dels grans directors i directores, d'almenys de les superproduccions de Hollywood, que han tornat a arrossegar gent a les sales de cinema, tot i que els distribuïdors sempre s'estan queixant perquè, bueno, és que és normal. O sigui, al final, tal com està el pati i l'economia, la gent no pot anar cada dia al cinema, però en què és...
En el cinema,
fet... És que és molt car. La qüestió de qualitat cinematogràfica jo crec que aquest any serà molt bèstia. I es veurà reflectit tant cap a finals d'any, us recordo, per exemple, que Martin Scorsese estrenava pel·lícula, i es veurà en els premis. I en els festivals que arriben ara també es veurà molta potència d'aquelles pel·lícules que tenen més un pressupost mitjà o un pressupost més baix, i la producció estatal i catalana, cuidao.
Sí?
Cuidao. Hi ha moltes pel·lícules que encara estan per venir.
Això te l'ho
dic. Són molt bèsties.
Si la primera pregunta és si ha estat un bon any de cinema, dius que sí. Serà un bon any de cinema?
Sí. Però completament, eh? T'ho dic en sèrio. En molts gèneres, en tots els públics, i segurament han començat a destruir, ja acabar de destruir el crític grunyón. Ja comença a estar fartíssim, jo ja dic. Perquè ja amb tota la vez en totes partes vam posar la primera pedra, ara hem de seguir. I que Barbie els rebentia. Sí, ja prou.
Ja desatau, eh?
Sí, és que deixa gaudir la gent, per favor.
Per favor.
Per favor, ja, home.
Va.